Bona nit a tothom, gabon gustioi. Avui, 14 d'abril, recordarem com va néixer la Segona República. La Clara farà un cafè amb el grup vilarealenc Tirant lo Rock. Per motius personals, l'Antonio no ens podrà acompanyar. L'esperem la setmana que ve amb tota la força del món. L'Albert ens parlarà del conflicte basc i el futbol. La Núria segueix fent la seva campanya particular de Sant Jordi i ens recomanarà 4 llibres. Amb l'Albae comentarem un dels pilars de les reformes de la República, l'educació. A l'agenda cultural us convidarem a gaudir d'espectacles de butaca i escenari que tindran lloc a Biscaia durant aquest cap de setmana i per anar fent ones dolçament us explicarem el conte de bona nit. Vinga, comencem? El de mica en mica s'omple la pica!
L'editorial, amb Francesc Agramunt.
Tal dia com avui, el 14 d'abril de 1931, a 6:45 del matí, ben a prop d'aquí, a Eibar, es va proclamar la Segona República Espanyola. La bandera tricolor va ser hissada pel regidor més jove del nou consistori, Mateo Careaga, militant d'Acción Republicana. A grans trets, la República fou una realitat perseguida des de 1874, quan fracassà la Primera República en el marc del sexenni democràtic i s'instaurà la Restauració Borbònica. Llavors, el bipartidisme s'imposà sota el regnat d'Alfons XII i el seu successor i fill, Alfons XIII. I a les acaballes del regnat d'aquest últim, del 1923 al 1930, l'estat espanyol estigué sotmès a una dictadura, la de Primo de Rivera. Fou en aquell moment quan les forces republicanes opositores prengueren més força que mai. Per suposat que els moviments republicano-liberals, socialistes i llibertaris s'havien pronunciat per separat al llarg de les darreres dècades, però fou a l'inici de la dècada dels 30 quan el procés s'accelerà. El 17 d'agost de 1930 va tenir lloc l'anomenat Pacte de Sant Sebastià, una reunió promoguda per l'Aliança Republicana en la qual es va acordar l'estratègia per posar fi a la monarquia d'Alfons XIII i proclamar la Segona República Espanyola. A la reunió hi van assistir representants d'Aliança Republicana, del Partit Republicà Radical, d'Acción Republicana, del Partit Radical Socialista, de la Dreta Liberal Republicana, d'Acció Catalana, d'Acció Republicana de Catalunya, d'Estat Català i de la Federació Republicana Gallega. Un acostament entre la majoria de les forces republicanes del panorama polític estatal. Sindicats i altres partits no hi prengueren part, però es comptava amb ells per a futures negociacions. Un altre fet destacable cap al camí de la República fou el fet que el febrer de 1931 el rei Alfons XIII posava fi a l'edicte blanda del general Berenguer, el govern en forma de pedaç que seguia la dictadura de Primo de Rivera, i nomenava nou president a l'almirall Juan Bautista Aznar, que va proposar un nou calendari electoral. Primer se celebrarien eleccions municipals el diumenge 12 d'abril i després eleccions a corts que tindrien el caràcter de constituents. I sí, va ser en aquell moment quan gran part de l'electorat va entendre que les eleccions eren un plebiscit sobre la monarquia. D'aquesta manera, després d'Eibar, al llarg del dimarts 14 d'abril es va proclamar la República des dels ajuntaments de les principals ciutats de l'estat espanyol. Al voltant de 2:45 de la tarda, del mateix dia, Lluís Companys va sortir al balcó de l'Ajuntament de Barcelona per proclamar la República i hissar-hi la bandera republicana. Una hora més tard, des de la mateixa balconada, on ja onejava també la senyera, el líder d'Esquerra Republicana, Francesc Macià, es va dirigir a la multitud concentrada a la plaça i va proclamar, en nom del poble de Catalunya, l'Estat català, que amb tota la cordialitat procurarem d'integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques. Així doncs, abans de que es proclamés la República a Madrid, Macià donava per constituït un estat català i definia la forma d'estat de la nova república, Ibèrica, com a federal o confederal. Una possible solució esbossada per Macià per solucionar momentàniament el clàssic i persistent problema territorial espanyol, el qual perviu amb força a l'actualitat. Una de les principals reformes del futur govern republicà, que encara no estava ni constituït, fou el de la territorialitat, sobretot el de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Així que tres dies després de proclamar-se la República, tres ministres del govern provisional s'entrevistaven a Barcelona amb Francesc Macià i arribaven a un acord per presentar a les futures Corts Constituents l'Estatut d'Autonomia que decidís Catalunya, prèviament aprovat per l'Assemblea d'Ajuntaments Catalans i pel reconeixement del govern català que deixaria d'anomenar-se Consell de Govern de la República Catalana per agafar el nom de Govern de la Generalitat de Catalunya, recuperant així el nom de la gloriosa tradició de la centenària institució del Principat des de l'edat mitjana que fou abolida per Felip V amb el decret de Nova Planta el 1716. El projecte d'Estatut de Catalunya, anomenat Estatut de Núria, va ser aprovat per àmplia majoria en referèndum el 3 d'agost. Les dones, que no podien votar, sí que varen fer una recollida massiva de signatures per mostrar el seu suport a l'Estatut. Però ja hi estem acostumats que sobrepassava les competències que permetia la nova Constitució. Això en sona de fa ben poc. Així com s'establia una denominació que no va agradar al govern provisional i, per tant, com tots ja sabem, fou retallat prèviament i aprovat per les Corts Espanyoles al setembre de 1932. En el cas de la nostra casa d'acollida, el territori d'Euskal Herria, el procés per aconseguir l'Estatut d'Autonomia es va iniciar simultàniament amb el de Catalunya. Una assemblea dels ajuntaments bascos i navarresos es van reunir a Lizarra, a Navarra, el 14 de juny per aprovar un estatut en què es basava a restablir els furs bascos, abolits per la llei de 1839, en plenes guerres carlistes. L'Estatut de Lizarra va ser presentat el 22 de setembre de 1931 a les Corts Constituents, però van sorgir diverses problemàtiques fruit de la seva concepció federalista i per la declaració de confessionalitat de l'Estat basc. Així que van haver d'esperar fins al 1936, a l'estiu, havent passat pel bienni negre de la CEDA, que va bloquejar el procés per tal de que l'Estatut d'Autonomia del País Basc fos una realitat. Després del govern provisional, de l'abril al desembre de 1931, ja plenament de manera democràtica apareix l'anomenat bienni reformista, del 31 al 33, durant el qual el govern republicano socialista de Manuel Azaña va dur a terme diverses reformes que pretenien reformar l'Estat. Tot i les retallades i la falta de quòrum en algunes negociacions, el que sí que puc afirmar és que la Segona República fou un esclat de llibertat inèdita a la història d'Espanya fins llavors. Una sèrie de mesures que feren enfadar i molt a l'oligarquia espanyola tradicional. I tot seguit, si us sembla bé, en veurem unes quantes. Es va buscar la reducció del poder de l'Església en tots els àmbits. Es va dissoldre la Companyia de Jesús i se'n confiscaren els béns, es va aprovar el divorci, el matrimoni civil i la secularització de l'ensenyament i dels cementiris. Més endavant, l'any 1933 es va aprovar la Llei de Congregacions i amb aquesta llei l'Estat podia regular i fiscalitzar totes les activitats de l'Església. Es proclamà la llibertat de culte, a partir del qual el dia 6 de maig de 1931 es declara voluntària l'ensenyança religiosa. Una gran part de la jerarquia eclesiàstica espanyola estava en contra d'aquestes mesures, òbviament, i predicaven que la República suposava una pèrdua de moral i integritat. D'aquí ja ho veurem com se sumaran, la majoria d'ells, a l'alçament nacional del 18 de juliol de 1936. A més, també es van aprovar algunes mesures per separar l'Església de l'Estat, com la retirada de crucifixos de les aules on hi hagués alumnes que no rebessin una ensenyança religiosa. Seguint en l'àmbit educatiu, els canvis van ser força importants. Es van crear escoles per a primària, es millorà el sou dels mestres i es va impulsar una renovació pedagògica. Es va suprimir l'obligatorietat de la formació religiosa, ja ho hem dit abans, i especialment interessant va ser l'experiència de les missions pedagògiques, que tenien per finalitat dur la instrucció i la cultura al món rural. Es prengueren mesures per tal de pal·liar la greu situació dels més desafavorits. Un dels problemes més urgents que va haver de resoldre el govern provisional de la República a la primavera de 1931 fou la greu situació en què estaven patint els jornalers, sobretot a Andalusia i Extremadura, on l'hivern anterior havia superat els 100.000 aturats i els abusos en la contractació i els salaris baixos es mantenien en la misèria. Com era d'esperar, l'aplicació dels decrets agraris va topar amb l'oposició dels propietaris, que van recolzar-se en els ajuntaments, molts amb forta presència monàrquica, per enfrontar-se als representants dels sindicats de la CNT i la UGT. Una altra reforma polèmica fou la de l'exèrcit. Era necessari professionalitzar l'exèrcit, a més d'assegurar la seva fidelitat a la República. Calia allunyar els comandaments més perillosos, incentivant les retirades voluntàries anticipades. Al mateix temps, es va decidir sotmetre la jurisdicció militar a la civil i es va crear una nova força policial militaritzada fidel a la República, els Guàrdies d'Assalt. En l'aspecte social es va millorar la situació legal de la dona reformant el Codi Civil. Els treballadors van veure reduïda la jornada laboral i millores a les assegurances socials, però no hi va haver un bon pla per a reduir l'atur. Les següents eleccions van fer pujar al poder les forces conservadores. Així s'esdevingué el Bienni Conservador, de 1933 a 1935, també conegut com el Bienni Negre, en el qual el govern del Partit Radical Republicà d'Alejandro Lerroux, recolzat des del Parlament per la dreta catòlica de la CEDA, va intentar frenar les reformes iniciades pel govern anterior. El nou govern presidit per Alejandro Lerroux va iniciar la seva acció paralitzant una gran part de la reforma agrària, va fixar la devolució de les terres a la noblesa, va anul·lar la cessió de propietats mal conreades i va atorgar la llibertat total de contractació, una mesura que va comportar una baixada dels salaris dels jornalers. A més, s'enfrontà amb el govern de la Generalitat a causa de la Llei de Contractes de Conreu aprovada pel Parlament català, la qual garantia als pagesos rabassaires l'accés a la propietat de les terres que treballaven mitjançant el pagament als propietaris d'uns tributs prèviament taxats pel govern. El govern també va intentar contrarrestar la reforma religiosa amb l'aprovació d'un pressupost de culte i clergat i amb l'inici de negociacions per signar un concordat amb la Santa Seu. Pel que fa a l'exèrcit, es va aprovar una amnistia per als militars que s'havien revoltat juntament amb el general Sanjurjo el 1932 contra la República i per als col·laboradors de la dictadura de Primo de Rivera. En matèria d'educació es van respectar els canvis de l'anterior govern, malgrat que se'n va reduir considerablement el pressupost. Finalment, les Corts van paralitzar la discussió del projecte d'Estatut Basc, amb la qual cosa, com hem dit abans, el govern central es va guanyar l'enemistat dels nacionalistes bascos i aquests van haver d'esperar fins a l'estiu de 1936. L'última etapa republicana prèvia a l'inici de la Guerra Civil fou l'anomenat Front Popular, la coalició d'esquerres que va guanyar les eleccions del febrer de 1936 i que es mantingué fins al cop d'estat al govern democràtic de la República entre la nit del 17 al 18 de juliol de 1936. De la República no ens n'hem de recordar tan sols cada 14 d'abril i hauríem de pensar durant l'any, fent revisió del que es va proposar, dur a terme i del que es va quedar sense poder-se reformar. L'entesa de 1931 queda ben lluny de la realitat política espanyola actual. Tal dia com avui, moltes esperances es varen fondre en un projecte alternatiu, amb discussions, pujades de do i retallades, és clar, sí, però amb una voluntat de materialitzar un sistema ben diferent al que s'havia imposat fins llavors, amb una vida efímera però intensa que viu en el record de moltes persones que volien i volen un món millor.
Cafè amb Clara García.
Molt bona nit, Clara. Què, tornem a les sales de concert?
Bona nit a tots els oients de mica en mica som per la pica. El passat dissabte 8 d'abril vam poder assistir jo i uns membres de la ràdio el concert de Tirant-lo Rock i l'Último que cierre que es feia a la sala Stage Live de Bilbao. Us deixo una entrevista de Tirant-lo Rock. Espero que us agradi. Estem amb Ainhoa Ferrer, Héctor Nebot. Expliqueu-nos una mica com van ser els inicis del grup de Tirant-lo Rock.
Bona nit. A veure, els inicis del grup van ser una miqueta peculiars, no, Héctor?
Sí, bastant, la veritat.
Ens vam juntar uns amics de l'institut i teníem ganes de muntar algun grup de música, però la majoria no teníem ni puta idea de tocar cap instrument. I no sé, a este home que tinc al costat, per exemple, pues el vam escoltar fent així un ritme
a la taula
de classe i li vam dir, tu dus el ritme molt bé, tu tocaràs la bateria. No sé, així va ser, no, jo anava a tocar el baix i al final vaig cantar, no sé, va ser un poc així a la locura. I bé, pues, això ja fa 8 anys, no coneixina. més o menys, i bueno,
era
assistent.
Era batxiller, no?
I el nom del grup, d'on neix Tirant lo Rock? Perquè és una mica, és un nom una mica peculiar, no? Tirant lo Rock.
Sí, ve de, del llibre Tirant lo Blanc, ah. Fent un símil de...
Sí, veu agafar una mica la idea del llibre.
De l'obra, sí, de l'obra mestra valenciana, pues, de fer un, canviar l'última paraula per rock i fer un guinyo. No sé com se diu en valencià això.
I quina ha sigut l'evolució dels vostres discos des que va començar fins l'últim disc? Uf. De massa cops.
Ha canviat molt, ha canviat molt. Nosaltres, el primer disc que vam fer és un disc que té cançons d'estils molt dispersos. Pots trobar alguna cançó així més tirant a rock, una altra més tirant a skies, una més punt carreta, i se notava molt que no teníem experiència ni en el món de la música ni teníem el nivell que tenim ara. Després del segon disc ja va evolucionar un poc al estil que volíem. És un segon disc en rotllo més rock, ritmes més contundents, que és la idea que volíem anar tirant perquè tirant el rock sona de Xina. I ja aquest últim disc, el tercer, és, a meu criteri, el que més s'aproxima ja a el que volem tocar, de la manera que volem sonar. És un rock molt contundent, sobretot, bueno, també el tema de producció ens ha ajudat molt a centrar-nos, però sobretot és l'estil, és difícil d'explicar els estils avui en dia, però és un rock, hard rock molt contundent, també té ritmes que alguns més ràpids, altres tenen sempre cançonetes que tenen ritmes més tranquils, però la veritat és que ha canviat molt l'evolució a l'hora del disc, moltíssim. I jo personalment estic molt content d'aquest canvi perquè s'aproxima més a l'estil de música que jo habitualment escolta.
En l'últim disc teniu tres col·laboracions, no? Com va anar, amb qui són?
Pues tenim la del Feo, el cantant de L'Último que Cierre, en la cançó Sangre Roja, que té un trosset en castellà, encara que ell parla valencià. De fet, mos va dir, jo també, jo vull m'avellís cantar en valencià, però bueno, com el grup i això, ells canten en castellà, pensàvem que era millor que ho fer en castellà. I després tenim la col·laboració de Gràcia Valdeolivas, que és una tia molt potent, té una veu molt guapa. El que passa és que aquestes col·labos no se aprecien perquè estan un poc com a coristes. No són una col·labo aixina principal. I ja va ser la meva professora de cant, per exemple. És una tia que ha rodat mogolló d'orquestes, de grup, té molta experiència. I després d'Andrea Rosselló, que és cantant de Agraviats i actualment està en l'orquestra Kinky Band, i bé, van fent els seus bolos i tal, i també una tia que canta molt bé. I però això, ja dic, aquestes dos últimes pues, són una col·labo que no ha tingut el protagonisme que hauria de tindre, però sí, i aquestes tres són.
I amb la nova situació política i social actual que hi ha al País Valencià, com valores o què opines sobre la música valenciana allà? Influeix? Vull dir, està en auge o no? O està tancada la llengua?
No, jo crec que sí que ha hagut una evolució de quan començaven Obrint Pas o altres grups. A d'ara hi ha molts més grups i n'hi ha un mogolló de qualitat. En la música en valencià, sí, n'hi ha un mogolló de qualitat. S'estan fent també premis, i els últims premis, per exemple, del col·lectiu Ovidi Montllor, crec que es van presentar 200 i pico candidatures, i jo que sé, això denota que cada volta n'hi ha més, i un mogolló de qualitat. O sigui que jo ho veig... En aquest sentit, veig el panorama prou guai, en una línia prou... No sé com ho veus tu, Héctor.
Sí, sí, la veritat és que se nota que, el que deia, no? Que des de... Se acaben començant grups com Obrint Pas a hores d'ara, hi ha hagut una evolució, han sorgit moltíssims grups en molts estils, i sí que se nota que és una evolució positiva. I bueno, realment poca cosa més que comentar a part del que ha dit Ainhoa.
Vale, doncs moltes gràcies i bona nit Ainhoa i Héctor.
A tu. Moltes gràcies.
Bé, fins aquí aquesta setmana, que tingueu una molt bona nit i molt bona nit Francesc.
Moltes gràcies, Clara. Tirant-lo Rock, un grup que amb el seu nom fa un tribut particular a l'obra magna de Joanot Martorell. Us deixem amb la seva cançó, Rebels.
Cadenes, hem perdut la por preparant ofensives. A dins del teu cor hem cremat els seus llibres i les seues creus hem marxat al combat contra el patriarcat.
Curiositats de banqueta, amb Albert López.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad.
Amb aquesta marxa i amb una certa flaire de suor i gespa mullada, tenim aquí l'Albert López.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Hola.
Què ens portes avui, Albert?
Bueno, us porto una història...
Perdó. Estàs una mica trist, també?
Sí, estic bastant trist, sí. Estic bastant fotut últimament.
Però per culpa nostra, eh?
Bueno, per culpa nostra, sí. Bueno, pel meu equip, sí. Estic una mica
fotut. Jo també ho soc, a veure. Jo també estic trist, soc culer, també. I...
Sí, sí. Portem unes setmanes que no...
Per mèrits de la Real.
Sí, i tant. Va fer un partidàs, la veritat.
I desgràcia de... Home, van saber... A veure, aquell xiquet, l'Oyarzabal, va fer un golàs i a part de que va fer uns... quasi 90 minuts que va jugar, doncs, 80 i escaig. Mhm. Impressionant per la banda esquerra i tot l'equip era un bloc, llavors doncs...
I tant.
Què hem de dir?
I sí, poca cosa, espero que remonti la cosa, perquè últimament les sensacions no són gaire bones i aviam què passa.
No, i és entonar el mea culpa, eh?
Sí, sí, tant. Aviam el dimecres que passa Champions i ja veurem què passa a la Lliga, perquè fa unes setmanes jo deia que la Lliga estava guanyada, crec que està guanyada, però el culet el tinc una mica...
Jo mai he dit que estigues guanyada, però és això. No hem de fer de maixerar, no flagelar-nos.
Jo sí, ho he fet i m'estic menjant bastantes coses.
Compte, eh?
Sí.
Jo,
bueno, sobretot
clar,
a la feina.
Tu i jo no ens portem... Bueno, ens portem una mica uns quants anys, però clar, venim d'una època, de l'època grisa, no? I després vam agafar el Dream Team i després vam tornar a l'època de travessia pel desert.
Sí, es respira molt pessimisme l'afició del Barça... el celebra recopes i els tribuneros i tal acostumen a pensar que la cosa sempre està malament i tal. Nosaltres venim, bueno, més d'una època més gloriosa de l'equip.
Sí, però jo tinc l'època final de Núñez i Gaspar, la tinc travessada i allò em quedarà... la tinc tatuada.
I tant.
No s'ha de cantar victòria.
És difícil oblidar-se d'aquesta
hora. Tampoc hem d'anar a tirar els coixins de la tribuna i a cremar el Camp Nou, però és que res, s'ha de ser constructiu i punt.
S'ha de ser optimista. Aviam què passa.
I bé, i cap on ens vols portar avui?
Bueno, aviam, aprofitant la visita del Barça a Donosti, al Camp de la Real...
Ah, ens quedem allí. Va.
Sí, quedem una mica la història relacionada, no parlaré del partit, perquè no m'interessa.
Bueno, s'ha de vèncer el trauma, eh?
No m'interessa, però bueno, m'ha vingut al cap una història que em va comentar un company de la feina un dia, i que segurament molts aficionats al futbol desconeixeran, i que barreja els àmbits de l'esport i la política.
Sí, com no, clar.
Sí. Es tracta de l'Iñaut Zubicaray, porter de la Real Societat durant molts anys.
Sí que em sona. Recentment era el suplent de...
El suplent del Bravo.
De Bravo i de Rulli, no?
Sí.
És un Rulli.
Sí. Uh-huh. Que era el porter de la Real Societat durant molts anys, que té 32 anys actualment, és d'Ondarroa i que des de fa dos anys està jugant amb un equip portuguès que es diu el Club Deportivo Tondela.
Tondela, eh?
Sí.
Això que és de la primera...
De la primera divisió.
La primera, eh?
Sí, jo no el conec, l'equip, la veritat, però es veu que està jugant allà.
La coneixem a Portos, Benfica...
L'Sporting
Lisboa... L'Sporting Portugal, ara.
Sí, el Vitória Guimarães, algun més, sí.
Però el Tondela no...
Aquest equip no sé realment quina història té. El tema és que va estar molts anys jugant a la Real B de la segona divisió, fins a la temporada 2008-2009, on puja el primer equip de la Real.
Ell ve de la Pedrera.
Ell va
a Horrera de Ondarroa, no?
Ell va estar començant jugant a la cantera de l'Ondarroa, després va anar a la Real, després se'n va anar a l'Eibar, després va tornar a la Real i després se'n va anar a Portugal. Però és a la temporada 2008-2009 on puja el primer equip de la Real, després de venir de les categories inferiors de la Real. Dic que des de llavors és el porter suplent de l'equip, com hem dit, estan a l'ombra, entre altres, de porters com Bravo, l'actual porter xilè del Barça.
Sí, el 2008 Bravo ja hi era.
Sí. Sí. L'Iñaut era el suplent del Bravo. De fet, aquella temporada va jugar, si no recordo malament, 8 o 9 partits, però la veritat és que la trajectòria a l'equip de la Real no va jugar gaire. No?
Val.
Sempre estava lesionat, es veu que tenia l'ombro...
Hosti, pobre home.
Sí, sempre estava molts cops lesionat, la veritat, i no jugava gaire. Durant els dos anys següents juga molt poc, a part de que contínuament, com hem dit, doncs té la mala sort d'estar molts cops lesionat.
Sí, bé, em recordo una mica el Jorquera.
Sí, el vaig conèixer sí. personalment i mira, al final es va dedicar a fer joies i a entrenar.
Sí, sí, sí.
I no li està sortint malament.
Sí, sí, és un jugador que està allà, està, sí, està a l'equip, però bueno, no juga. Calenta en banqueta, com s'acostuma a dir.
Sí, no, i es va lesionar greument, no recordo.
Sí, sí, sí.
2007-2008 també.
Sí, sí. I bueno, he fet aquesta petita introducció per explicar-vos una mica per sobre com comença la seva carrera.
Ella Subicarai.
Subicarai. Però és ara quan explicaré realment lo curiós d'aquest jugador. A la temporada 2011-2012, la Real i el jugador, que no juga pràcticament res, busquen la cessió a un altre equip, on Zubicarai pugui jugar més. I troben un equip, l'Hèrcules, equip d'Alacant, que està jugant a la segona divisió. La cessió estava pràcticament feta, però les pressions d'una part de l'afició van fer que no es pogués dur a terme l'operació.
De l'afició de l'Hèrcules, sí, d'Alacant, eh?
Sí, sí. Sí, a la versió oficial de l'Hèrcules, el club alega diferències econòmiques per trencar les negociacions. Però realment què va passar? Per què finalment no s'arriba cap acord entre els dos clubs? Pues, doncs perquè el pare de l'Iñau Zubigaray, Cándido Zubigaray, era un membre d'ETA i precisament complia condemna a la presó a la cantina de Fontcalent des de l'any 1989.
Caram, ben a prop de...
Sí, de l'equip on teòricament
sí.
volia jugar.
De l'Hèrcules. El camp com es diu? Perdó.
Pues ara m'agafes. Rico Pérez?
Això.
Rico Pérez?
Rico Pérez de Alicante.
Sí, Rico sí. Pérez, Rico Pérez. Sí.
Sí, dic perquè la presó està relativament a prop. Val.
I com dic, pues, des de l'any 1989 complia condemna per matar dos guàrdies civils i col·laborar amb la banda armada, entre altres delictes. Cándido Zubicaray, com he dit, mata dos guàrdies civils al setembre de 1987 i és condemnat a 22 anys de presó i quedaria lliure a l'octubre d'aquell any.
D'aquell any, 2011-2012, sí, sí, és la temporada...
Sí, estaven negociant el juliol i a l'octubre, pocs mesos després, pues sortia el jugador.
O sigui, des del 89 que portava allí, efectes de la dispersió, perquè clar, no el van enviar aquí al costat, sinó que ell complia la condemna a Alacant.
Sí, sí, com passa en molts casos. El tema és que bueno, la nit del 15 al 16 d'abril de 1989, la Guàrdia Civil va detenir el comando d'Eibar, d'ETA, acusat de 7 assassinats. 3 dels seus membres s'allotjaven a la casa de la família Zubicaray. I l'Iñaut, que tenia 5 anys, va veure com aquella nit detindrien els seus pares i els membres del comando. Segons la versió de la Guàrdia Civil, durant l'assaltament al pis hi van haver trets i una gent va estar fent trets intimidatoris a un dels membres del comando, el Fermín. Urdiany, que duia una arma a sobre. Després de ser detingut, Cándido Zubicaray, el pare de l'Iñaut, va reconèixer ser col·laborador de la banda des de feia 2 anys, però també va declarar que la seva dona, Iñaki Goñi, no hi tenia res a veure. Però ella també va ser acusada i va estar durant uns quants anys a la presó.
O sigui, els dos pares de l'Iñaut, Zubicaray, van estar a la presó.
Sí, sí. Es dona la circumstància que l'any 1980, Jesús María Zubicaray Badiola, el germà del Cándido Zubicaray, pare de l'Iñaut, simpatitzant d'Euskadi Coesquerra, era brutalment assassinat a trets pel batalló basco espanyol.
Déu-n'hi-do.
Grup d'extrema dreta.
Sí, sí, sí.
Un atemptat on no es coneix condemna algun dels seus assassins.
I Euskadi Coesquerra, partit, podem dir, que va fugir de la violència, que es va acabar integrant dintre del PC a principis dels 90...
Sí, sí. Sí, sí, per qui no ho sàpigui o no se'n recordi, el batalló basco espanyol, que operava entre els anys 1975 i 1981, era un grup que ataca civils, membres d'ETA, militants de l'esquerra Berchale i de l'extrema esquerra. Apareix un any i mig després de l'assassinat a Carrero Blanco i alguns integrants, un cop dissolta l'organització, van passar a formar part del GAL. Un informe diu que dels 74 actes terroristes atribuïts a aquest grup, que va causar 66 morts, només 33 van ser judicialment investigats i només 17 van acabar amb una sentència firme. En aquella època aquest grup actuava amb un important nivell de tolerància, quan no de complicitat amb molts sectors dels aparells policials de l'època.
Sí, hi havia Martín Villa també.
Sí.
L'època, bueno, sí,
ja. Sí. A part d'aquest cas, l'Iñaut va participar a molts actes reivindicatius de l'esquerra Berchale. Va ser un dels 8 futbolistes de la Real que un any abans va firmar un escrit de recolzament a una manifestació a favor de l'aprovament dels presos d'ETA a les presons del País Basc. L'Iñaut estava a favor de l'oficialitat de la selecció de futbol d'Euskadi, a favor de demanar la liberació de l'Hernán Lotegui.
És una persona compromesa.
Sí, sí, molt compromesa.
Amb el seu entorn social més immediat.
Molt sí. compromesa, com molts altres jugadors. O de participar al més polèmic de tots el 2006, el manifesto d'Iba ETA, que exigia unes millors condicions pels presos d'ETA. Uh-huh. Van participar moltíssims esportistes bascos, com Aramburu, Lavaca, Enrique Guarrochena, López Recarte, Iribar, Carmona, Sarriegi, tots aquests jugadors a futbol, i també altres esportistes d'Euskadi, com Pelotaris, Tronxalaris o Aixcolaris.
Sí, a veure, és que clar, si vius aquí, has nascut aquí, no pots estar exempt
exactament
del que et passa al teu voltant, d'una manera o altra.
Exactament, l'únic que clar, en aquests casos, com són gent coneguda, pues, hi ha una certa polèmica en,
sí,
aquests,
sí,
en
clar,
aquest sentit. Però,
sempre
clar,
es genera polèmica. Però,
això, això mateix. El 2009, a la Cunxa Navarra, durant el Festival de Música Jatorxo Rock, sobre l'escenari, l'Enyaut va ser fotografiat amb 50 familiars de presos, mostrant fotos dels pares, mares, fills, tots ells empresonats. El motiu d'aquell festival era conscienciar la societat de la política penitenciària feta als presos d'ETA. Bueno, tota aquesta història, com he dit, fa que la Real Societat, i l'Hèrcules no arribin a cap acord.
O sigui, l'Hèrcules no el volia.
No el volia, no. El jugador finalment es queda 3 anys més a la Real per acabar jugant a Portugal. Per acabar de dir, pues, que la realitat d'aquesta història és que l'Hèrcules no és que no es posés d'acord pel tema econòmic amb la Real, sinó que el motiu real era que no volia tenir un jugador com l'Enyaut al seu equip que estigués involucrat d'alguna forma amb l'entorn d'ETA o de l'esquerra Berchale.
2011-2012 estem parlant, eh? Uh-huh. Ara fa 4 dies.
Sí, sí, fa res.
Sí, sí, no parlem dels anys 80...
No, fa... 80, això és sinó... molt recent.
Sí, inclús ja ETA, a l'octubre del 2011, és quan anuncia la seva treva.
Uh-huh. Sí, sí.
Bé.
Així
a veure, és. Clar, i es veuen aquestes coses, no sé a veure cap on anirem, no? Però aquí hi ha d'haver el suport de tots perquè s'arreglin, podríem dir, les coses, les cicatrius que encara hi ha.
Ojalà.
Però han de ser tots.
I tant.
I accepti també, doncs, que hi ha gent que s'ha compromès d'una manera o altra a la realitat més immediata de,
sí,
del
sí,
seu país.
Cadascú tindrà la seva opinió aquí, però sí. Vamos, per mi és aplastant. O sigui, la gent que hi ha aquí, pues, com molta part de la societat i molts esportistes i altres, pues, està involucrada en aquest tema i bueno, i pensant d'una manera i...
Sí, i hi ha víctimes d'un cantó i de l'altre.
Sí, és trist que se li doni més importància al tema del pensament polític que tingui algú que en aquest cas, pues, un jugador de futbol que l'únic que vol és jugar i finalment, pues, no arribi a un acord amb un equip que el volia.
Sí, ha vist limitada, podem dir, la seva sortida laboral en aquest sentit.
Sí, sí, sí.
I ha acabat estant a Portugal i, bueno, li desitgem moltes hores des d'aquí.
Sí, i tant.
I bé, i esperem que siguem no il·lusos, però com que es resolgui
i tant, ojalà,
paulatinament, doncs, tot el problema que hi ha hagut.
A mi em sí, és veritat, i acaba tot bé.
A veure. Doncs moltes gràcies, Albert.
De res, home, Cesc.
Vinga.
Bona nit. Adéu.
Gracias.
La pàgina següent, amb Núria Mampel.
I ha arribat el moment de saludar la Núria Mampel. Bona nit, Núria!
Bona nit, família! Com estem? Com va la setmana? Avui segueixo amb les meves recomanacions de llibres per regalar per Sant Jordi. El primer que us porto avui és Música para feos, de Lorenzo Silva, de l'editorial Destino. La Mònica i en Ramon es coneixen per atzar, en un local nocturn, en què cap dels dos pinta gran cosa. De vegades les històries comencen així. La Mònica i en Ramon no han tingut molta sort a la vida, ni els en queden gaires esperances de tenir-la alguna vegada. La Mònica és una periodista a la vora dels 30 que subsisteix amb una ocupació que detesta. En Ramon, amb mitjans dels 40, s'obstina a ser un misteri, no revelar a què es dedica. Podrien no haver-se tornat a veure mai, però una setmana després es retroben i la cosa ja no té remei. La música que se'ls negava comença a sonar. Temps després, la Mònica ho recorda. En les seves pròpies paraules, l'únic bonic que de debò he tingut. El següent llibre és Història d'un canalla, de la Júlia Navarro, de l'editorial Plaça Genés. Thomas Spencer sap com aconseguir tot el que desitja. Una salut delicada és el preu que ha hagut de pagar pel seu estil de vida, però no es lamenta per això. No obstant, Des del seu últim episodi cardíac, una sensació estranya s'ha apoderat d'ell i en la solitud del seu luxós apartament de Brooklyn se succeeixen les nits en què no pot evitar preguntar-se com hauria estat la vida que conscientment va triar no viure. Els records dels moments que el van portar a triomfar com a publicista i assessor d'imatge, entre Londres i Nova York, als 80 i 90. Ens descobreix els tèrbols mecanismes que en ocasions fan servir els centres de poder per aconseguir els seus fins. Un món hostil governat per homes en el qual les dones es resisteixen a tenir un paper secundari. Seguim, doncs. El tercer llibre és L'elefant desapareix, d'Arakumi Murakami, de l'editorial Empúries. L'editor americà de Murakami va fer una selecció dels 17 millors contes que l'autor havia anat publicant per separat en diverses revistes i mitjans. Aquest volum recull, doncs, els millors contes d'aquest magnífic autor. La temàtica i l'estil són el més pur estil Murakami. Pareja de surrealisme i realitat, situacions doloroses de pèrdua, destrucció, confusió o soledat, però sovint amb un punt d'humor. I per acabar amb els llibres avui, Símbolos y muertes ocultas, de Mónica Gallego Hernando, de l'editorial Atlantis. La història es desenvolupa en diversos plans que al llarg del llibre s'aniran relacionant. D'una banda, el protagonista, William Mistake, s'enrolarà a l'Acadèmia de Policia de Nova York i deixarà enrere l'ofici familiar, l'orfebreria. Les seves noves responsabilitats el portaran a combatre la màfia siciliana, sense deixar de banda la seva vida personal. Mistake coneixerà el pla més eròtic de l'amor. Mentre està en una sessió en sèrie, deixa missatges ocults a través dels símbols després de sembrar la por als carrers de Manhattan. Un tercer fil argumental el protagonitza Agolén, un pelegrí americà que cobreix l'etapa navarresa del Camí de Santiago. Els seus passos el portaran per Puente la Reina, Valle de Hierri, Estella i Allegui. Ingredients per atrapar el lector en una història amb un final sorprenent. Bé, i un cop fem aquestes recomanacions, que espero com sempre que siguin del vostre interès, doncs avui us volia comentar les activitats de Sant Jordi que farà el Casal Bilbao. Aquest any es farà en dos dies diferents, coincidint que el dia 23 cau en dissabte. Doncs bé, el dijous, dia 21 d'abril, el Café en Choque de Bilbao, doncs a les 9:30 del vespre hi haurà el concert de Strombers i McConaug. Les entrades són 7 euros anticipades i 10 euros de taquilla. Recordeu que les podeu comprar a través de la pàgina web del Café en Tòquio. El dissabte 23 d'abril es faran les activitats a la plaça Indautxu. De 10 a 2 hi haurà el taller de Sant Jordi per als més menuts, el fotocall perquè es puguin fer fotos amb el drac de Sant Jordi i es podran confeccionar disfresses. També hi haurà la venda de roses naturals i fetes a mà, i la venda de llibres de segona mà i venda de llibres per nens de la llibreria Sopa de Sapo. A les 12 hi haurà l'hora del conte de la gent de Sant Jordi, que serà en català, i a les 12:45 l'hora del conte que hi haurà la gent de Sant Jordi en euskera. Encara pot ser que hi hagi algun acte més, però de moment això és tot el que tenim ja segur i espero que us hi apropeu i que gaudiu de la diada amb nosaltres. Bona nit, família, fins la setmana que ve. Adeu!
Moltes gràcies, Núria. Bona nit. Bé, ja ho sabeu, el dia 21, cap al Café en Xòquia, de concert, i el dia 23, tots a la plaça Indautxu. La Núria ens ha recomanat 4 llibres. Anem a fer-ne una recapitulació. El primer, Música para feos, de Lorenzo Silva. El segon, Historia de un canalla, de Julia Navarro. El tercer, L'elefant desapareix, de Haruki Murakami. I l'últim, Símbolos y muertes ocultas, de Mónica Gallego Hernando. Vinga, doncs, continuem!
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
I amb aquesta musiqueta rebem, com sempre, a l'Albai Morell.
Bona nit.
Bona nit. Què, com estàs, Albai?
Bé, avui us volia portar a la República.
Sí, però... 14 d'abril.
Sí. Però, si recordeu bé, d'això ja en vam parlar al tercer programa.
Sí.
Llavors, he portat sobre l'educació a la República.
Ah, això. Una de les grans mesures, podríem dir, una de les modernitzacions del segle XX, que n'hi va molt poques, de l'estat espanyol, va ser durant la Segona República. Mm-hmm. La llei d'educació, i la d'agricultura, si me la deixes esmentar, i altres coses.
I la de divorci...
Efectivament.
Es va intentar també la llei de l'avort, sí. No es va aconseguir, però també el vot de femení.
Sí, 33. Molts intents de modernitzar un país que s'esforça per no fer-ho. Ja ho veiem avui en dia.
Bé, el 14 d'abril de 1931 tot semblava possible. Viure en un país democràtic, en una societat més justa, igualitària i millor educada.
Sí. Ja no parlo de ser anarquistes o d'ultraesquerra, sinó gent republicans liberals també se sentien còmodes.
Hi havia molta il·lusió en aquella època.
És això.
Va ser una època breu i convulsa de lluita pels ideals i grans conquestes i reformes socials. Per aconseguir-ho, sabien que l'educació de la quitxalla era primordial per a que continués l'ideal. El mateix Azaña afirmava que l'escola pública havia de ser l'escut de la república. Entre el 31 i el 33 es van aprovar decrets referents a l'ensenyament primari, a l'escola normal de mestres i a l'escola laica. Pel que fa a l'escola normal, per exemple, es va implantar el magisteri per a formar el professorat.
Uh-huh.
Es va passar a que els professors havien de fer 3 anys d'estudis i un any de pràctiques.
Uh-huh.
A partir de llavors, l'organització del sistema educatiu es basaria en els principis de l'escola unificada, gratuïta, obligatòria i laica, i es proposava una nova pedagogia basada en el treball. Si ens centrem en Catalunya, l'Estatut de Núria, aprovada per una àmplia majoria de catalans el 1931, establia que li correspondria a la Generalitat la legislació exclusiva i l'execució directa de tots els graus de l'ensenyament. Però com ja ens tenen acostumats...
Sí, ara t'ho anava a dir, no? Hi va haver retallades i que ara el 32 ja sí. La cosa va canviar.
El 32, el Congrés dels Diputats donava totes les competències a l'Estat central, uh-huh, assumint el control total de l'organització escolar i l'exclusivitat d'expedir titulacions.
És el que actualment dirien, bueno, en paraules d'Alfonso Guerra, cepillamos l'estatuto.
Sí.
A aquella època també van cepillar, no?
Sí, aquest últim estatut no ha sigut l'últim cepillau.
Ja.
Permetia, això sí, el dret de la creació d'escoles per part de la Generalitat, a part del dret del reconeixement del bilingüisme a l'ensenyament escolar.
Val, perquè faig un incís, perquè el monopoli, si és que algú tenia el monopoli de l'educació a l'Estat espanyol...
L'Església.
Era, diguem, ja monarquia d'Alfonso XIII, és l'Església Catòlica.
Sí, sí. Mm-hmm. Fins a aquell moment era l'Església i a partir d'aquell la prioritat la tenia l'Estat.
Mm-hmm.
Però, dit d'una altra manera, l'Estatut creava una doble xarxa educativa, la de l'Estat i la de la Generalitat. No es concedia cap dotació econòmica especial, havent de confiar exclusivament en el pressupost general de la Generalitat. Mm. Tot i així, es va formular i organitzar un dels plans educatius millor estructurats i progressistes de l'Europa dels anys 30.
Sí, una revolució, eh?
Sí, sí. I això a casa nostra. La veritat és que existint la xarxa estatal d'escoles públiques, la de la Generalitat, la de Barcelona Ciutat, que l'Ajuntament també tenia la seva pròpia xarxa d'escoles municipals, de fet en van crear una dintre el Parc Güell.
Caram!
És complicat entendre com la taxa d'analfabetisme era desproporcionadament elevada per a un país industrialitzat europeu.
I sí, més... parlem de la regió de Catalunya.
Mm. Va. Sí, sí. Més si tenim en compte que a part d'aquestes tres xarxes públiques, mm-hmm, i teníem com ja hem dit la de l'Església, les religioses, masculines i femenines, per separat, les acadèmies privades, les escoles racionalistes, moltes d'elles sota la tutela d'Ateneus...
Sí, t'anava a dir que podem dir tradicionalment, o sigui des de principis del segle XX o finals ja del XIX, hi ha moltes ganes, molt d'afany vingut de cercles llibertaris, no? Mm. O cercles de, podríem dir, liberals, o alguns també d'esquerra, en què hi havia moltes ganes per reformar l'educació,
eh? Sí.
Francesc Ferrer i Guàrdia, per exemple,
moltes ganes d'aprendre, mm, de que els fills tinguessin un millor futur. Sí, però les coses van com van.
Sí, sí. Con el Estado hemos topado, o con la Iglesia hemos topado, en aquest cas també, perquè clar,
amb els dos.
Enfadats pel monopoli que perdien, no vull fer aquí un spoiler, però em sembla que tothom ho sap, que l'Església, la majoria, podríem dir un 98-99%, va donar suport al cop d'estat de Franco i de l'exèrcit nacional. Llavors, doncs, ja sabem...
Sí. Com va anar tot.
Com va anar la cosa.
De fet, en aquest tema no hi ha masses novetats per a la gent. La majoria sabem com va anar part de la república i sobretot la guerra civil, com es va crear i tot el que és el franquisme. La majoria dels nostres oients l'han viscut. O com a mínim la part final.
Sí, o els hi han explicat, sí, també.
l'hem vist en pel·lícules, ens l'han explicat a l'escola, o sigui, tenim molta informació sobre aquest tema. Realment novetats que us pugui portar, poques.
Home, però bé, pel sol fet de parlar-ne, ja ens hem, podíem dir, posicionat dintre de les humanitats científicament parlant. El sentit de que tornem a treure això a la llum i no ens en cansarem mai, perquè realment sí que va ser una autèntica, o un autèntic intent de revolució cultural dins de l'estat espanyol, que si mirem el segle XX en tota, podríem dir, en tota la totalitat, poca cosa ja, eh? De modern.
Aquests anys van ser els que més coses van fer. Després hi va haver els 40 anys de...
Clar, és que aquestes coses que van fer modernes o aquestes reformes van fer enfadar els de sempre, els grandes d'Espanya, la religió catòlica, els grans monopolis que hi havia dins de l'estat espanyol, grans propietaris agrícoles també, en el sentit de la reforma agrària.
Els hi prenien tot l'exclusivitat... Sí, el fet de que, per exemple, en el cas de l'educació eren els fills dels burgesos, dels nobles, els que tenien un accés a l'educació, un accés total a l'educació, i els que podien accedir després a llocs de treball amb consistència.
Sí, sí.
En canvi, els fills dels pobres que no tenien educació, que pràcticament no sabien escriure, la majoria de dones sabien comptar quatre números, el just per portar a la casa i prou.
Bé, sí, però ho estem veient avui en dia amb les, podem dir, les retallades que hi ha a l'educació.
Sí.
És l'intent de, podem dir, les oligarquies que venen, molts venen, són descendents de la gent que es va aixecar contra el govern democràtic del 36, en aquest cas, i clar, que veuen que potser el populatxo pot optar a massa coses.
Sí. La història es repeteix, és cíclica. Ha anat passant en diferents moments de la història i ara torna a passar el mateix que fa gairebé un segle.
Sí.
Un altre cop les forces de poder es tornen a aixecar contra el poble perquè veuen que els estan traient aquest poder polític, econòmic... La pregunta és si ens ho deixarem fer o si lluitarem per tenir una educació.
Home, de moment estem lluitant, l'únic que ells també tenen la paella pel mànec i són qui fan les lleis. Llavors, les elites reaccionàries, ja podem dir-ho així, doncs potser aguanten bastant el pols, però bé.
Lluitant s'aconsegueixen coses.
Clar, aquí som tots.
Aquí mateix al País Basc hi ha hagut els dels millors convenis laborals de l'Estat precisament per no haver deixat avançar aquesta gent.
Sí. Doncs,
ho podem aconseguir.
Doncs segur, i serem optimistes, perquè mentre hi ha vida hi ha esperança.
Bona nit,
Salut Cesc. I República.
L'agenda cultural.
El divendres 15 d'abril a Elorrio teníem l'obra de teatre Sergàtic Jamil, a les 10 de la nit al Teatre Arriola, protagonitzada per Miquel Martínez i Eneko Sagardoy i dirigida per Pacho Telleria i Joaquín Oregui. Continuem amb teatre, però aquest cop anem a Arrigorriaga, al Lombo Aretoa, amb l'obra Me apunto y punto, de la companyia Amaica Teatroa, dins del circuit Mujeres en Escena, i començarà a les 8 del vespre. Podem anar al Cafè Enxòquia, també, al concert de Càpsula, Moonshakers i Francisco Nogal, a les 10 de la nit del mateix divendres. Dissabte 16 d'abril us proposem anar a Navarra, al poble de Resu, on s'hi celebra una trobada d'éssers mitològics per a totes les edats, amb música en directe, dinar popular i danses durant tot el dia, un piló d'activitats des del matí fins a la matinada, on s'hi faran concerts per finalitzar la diada. Marxem cap a Baracaldo, al teatre que du el mateix nom, per veure l'obra La sessió final de Freud, protagonitzada per Elio Pedregal i Eleazar Ortiz, i dirigida per Tamsin Townsend. Està previst que comenci a les 8 del vespre. A la Casa de Cultura de Berriz també hi tenim una cita amb l'escenari, amb l'obra de Torre Nortean Obeto, de Txalo Produtzioak, a les 8 del vespre. Al Cafè Enxòquia de Bilbo tenim el concert d'Airbag a la Sala Superior Kutxabeltxa a les 9 de la nit. I a les 11 de la nit, al Cafè Enxòquia mateix, tenim el concert d'Encore, dins del marc del festival L'Hora al Dia 2016. I, per acabar, si el que voleu és omplir l'estómac, del 8 d'abril a l'1 de maig podeu anar a la Fèria del Marisco Gallego, on hi podeu degustar més de 25 plats típics de la gastronomia galega, a la plaça de Toros de Vista Alegre. I fins aquí, l'agenda. Passeu-vos-ho molt bé.
Nit d'hivern, oh, oh, somor, tot el que queda d'un dia mullat.
Hem recordat algunes de les virtuts reformistes de l'efímera Segona República. Hem fet un cafè amb el grup Tirant lo Rock. Hem trobat a faltar a l'Antonio, esperem que torni ben aviat. L'Albert ens ha parlat de la vida extraesportiva de l'exjugador de la Real Societat, Eñaut Subicarai, i de com aquesta li va suposar un problema professional. La Núria ens ha recomanat 4 llibres per anar prenent nota per Sant Jordi. L'Albae ens ha parlat de les mesures reformistes en el terreny de l'educació de la Segona República, i a l'agenda us hem convidat a participar de la vida cultural de Biscaia. Ens escoltareu al 96.0 FM i a bilboiria.eu els dijous a les 11 de la nit i la repetició cada diumenge a la 1 del migdia. Podeu descarregar el podcast des de bilboiria.eu o redirigit des de casalbilbao.cat i també ho podeu fer des de la nostra pàgina de Facebook. De mica en mica s'omple la pica. I recordeu que qualsevol petició ens la podeu fer arribar per mitjà del correu electrònic micaenmicairatia@gmail.com i del nostre compte de Twitter @micaenmicapica. Gràcies per escoltar-nos i tornem la setmana que ve. Us deixem amb el conte de bona nit. Que dormiu bé, on de l'oeguin.
Per els camins que he corregut no hi havia arbredes, només dolors dels meus amors que vaig deixar en
Hi havia dos nens al pati que jugaven a inventar-se una llengua especial per a poder parlar-se entre ells sense que els altres hi entenguessin res. Brif, braf, va dir el primer. Braf, bruf, va contestar el segon. I van esclafir a riure. En un balcó del primer pis hi havia un bon home ja vellet que llegia el diari. I davant per davant hi havia una dona gran recolzada a la finestra, que no era ni bona ni dolenta. «Que en són de poca soltes aquests nens!», va dir la senyora. Però el bon home no hi estava pas d'acord. «A mi no m'ho semblen!», va dir. «No em dirà que ha entès el que han dit!», va dir la senyora. «Doncs sí, sí que ho he entès tot!». El primer ha dit: «Quin temps més maco!», i el segon ha contestat: «Demà serà encara millor!». La senyora va arrufar el nas, però va fer moixini, perquè els mullets tornaven a parlar la seva llengua. «Marrasquí, barrabasquí, pipirimosca!», va dir el primer. «Bruf, braf!», va respondre el segon. «I apa, tornem-hi tots dos a fer grans riallades!». «Ara no em dirà pas que també ho ha entès!», va exclamar indignada la senyora. «Doncs sí, sí que ho he entès tot!», va contestar el bon home somrient. «El primer ha dit: que contents que estem de viure en aquest món!». I el segon ha contestat: «El món és boniquíssim!». «Però és bonic de debò!», va dir la dona gran. «Brif, bruf, braf!», va contestar el vellet.